Tocarà Soskov, farà la vacchera e picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Soskov, farà que no, pica Koeman, gol!
Reserva especial, Wembley 92.
Estàs davant d'un mite.
Sí, sí, sí. I quan jo era petit, per mi era un mite. Ara, molta de la generació d'aquell Dream Team ho era, però aquest especialment. Avui és el quart capítol de la sobretaules especial Wembley que estan fent durant aquest mes i aquests dies. Avui tenim al davant l'home que la va parar. Tu saps per què ho dic? Saps allò del puyal de tocarà, pararà, i xutarà, Eh? El xutarà Koeman i ja el sabeu tots. La va tocar Stoichkov i qui la va parar és l'home que tenim al davant, que segurament, si no hagués estat per ell els 8 anys de final, aquella final no s'hagués jugat. Si us dic Kaiserslautern, ja ho sabeu tots, que tenim al davant el José Mari Vaquero.
Com es va aixecar aquell dia? Com es va aixecar aquell dia entre els caps d'aquella gent que era tan alta? I tampoc és que tu siguis tan alt, però estaves allà.
Bueno, una mica com tu, tinc la mateixa alçada.
Sí, una mica més. Bueno, tampoc tan bé.
Una mica. Ara que estic ja gran, ja també és veritat que estic baixant també de tot, però bueno.
Jo recordo aquell dia de Kaiserslautern. Hem vingut a parlar de Wembley, però és que Wembley no s'entén sense Kaiserslautern.
Bueno, la veritat és que sí, ja, afortunadament per mi i també per el club, no? Hi ha moments de la temporada en la Lliga o en una competició on realment en un moment donat o en un partit donat has de tenir certa sort. És difícil guanyar tots els partits jugant bé i amb superioritat. I és veritat que en aquest cas doncs, Kaiserslautern, sobretot també perquè la Lliga anàvem gairebé, no anàvem gairebé, és a dir, estaven a 8 punts del Real Madrid i aleshores jo crec que és veritat que això va canviar una mica la dinàmica de l'equip i al final van acabar, doncs, com has dit molt bé, amb el gol de Ronald guanyant la primera Champions i també hem guanyat la segona Lliga consecutiva amb el Barça. No?
Només es podia entendre tot, és una manera de pensar meva, eh? Potser m'equivoco, perquè éreu molt bons, però perquè tenia un jefe, un entrenador, que no és que fos molt bo que ho era, o que tingués una manera especial de veure el futbol, que la tenia, sinó perquè personalment desprenia una seguretat que suposo que us donava una tranquil·litat que permetia fer coses impossibles.
Bueno, tranquil·litat no, mai tenien. Tot està correcte, però això de tranquil·litat... No, home, jo crec que, mira, és veritat que ell va canviar moltes coses. Ara la gent, per exemple, si em permets una mica fer una petita reflexió, tothom parla de l'ADN Barça, tothom parla del futbol combinatiu, tothom parla de moltes coses, però al final, per mi, el que va canviar realment la història del Barça va ser això, és a dir, la mentalitat que tenia Johan, aquesta capacitat que tenia ell de suportar una pressió diferent, d'apostar per un grup de jugadors no gaire tan famosos com sempre havien jugat al Barça, i aleshores és veritat que hem passat per moments difícils, però la veritat és que això va ser el gran canvi del Barça, aquesta mentalitat guanyadora, perquè si recordem una mica, el primer any, amb moltes crítiques, doncs hem guanyat la Recopa, el segon any, duríssim també, hem guanyat la Copa del Rei a València amb el Real Madrid, i aleshores la tercera temporada hem guanyat la Lliga i la quarta va ser la Copa Europa. No? Aleshores, si veus, l'equip ja va canviar aquesta dinàmica de sempre del Barça, de que sempre passava alguna cosa i no guanyava res. No? És a dir, nosaltres ens hem fet com a equip sofrint molt, patint molt. Aleshores, jo crec que això va ser un component importantíssim de quan es parla del Dream Team, que va tornar a dir-te tothom parla del futbol combinatiu, però el canvi va ser mental.
Així veu arribar a Wembley, diguem-ne, que entrenats mentalment. Això, el dia de la final, el dia 20 de maig, a la concentració, quan et lleves al matí, això ho notes?
No, clar, però bueno, sobretot notes quan passa el temps, en el sentit de, amb la perspectiva, no? Sí. En la perspectiva del temps, doncs, sí, jo recordo una concentració molt a regla, sin un gran patiment, sense pensar gaire en el contrari, i després, bueno, sortia això, no?, que hem arribat en aquesta seguretat com a equip. No va ser un gran partit, la veritat, Fins i tot la Sampdoria va tenir un parell d'ocasions, sobretot una, jo crec, molt, molt bona, que el Zubi va parar i va ser clau. Nosaltres també hem tingut un parell d'accions, sobretot una de Risto al contraatac i alguna de Julio també, però vull dir que al final no va ser un partit maco d'aquest nostre, no? Per recordar, dir, escolta, va ser un partit jugat fantàstic, com diem, per exemple, de tant en tant amb el Dinamo de Kiev aquí, no? És a dir, que hi havia partits de tiralínies, per dir-ho d'alguna manera. No va ser així, però hem competit bé. I hem arribat a la pròrroga amb força, amb tranquil·litat i amb la seguretat, i segurament després has de tenir també aquesta part de la qualitat individual, i va sortir amb Ronald, que no és una casualitat. És a dir, el gol de Ronald, dir que és sort, és desconèixer una mica la qualitat de Ronald. Aleshores, l'equip va competir, és com una mica ara, no?, que l'equip va empatar, no sé què, i surt el Messi. Ningú sorprèn que el minut, faltant un minut o per sobre el temps, Messi surti, o Neymar surti, o Suárez surti, faci un gol. Doncs, d'alguna manera, en aquella època, doncs, Risto era capaç de fer això, o Ronald era capaç de fer aquesta falta, o Michael era capaç de fer una passada genial.
O tu eres capaç
de fer això. No, però ells, per dir d'alguna manera, que està nosaltres, jo crec que el gran acer del Johan va ser l'assignatura d'aquests tres jugadors que van entrar, que també, però era molt més jove, amb la seva personalitat, el que aportaven dins del grup, sobretot en aquella època més Ronald i Michael, i aleshores amb això estava en un grupet de jugadors bascs, també espanyols, doncs, nacionals, per dir d'alguna manera, i la veritat és que va sortir un grup molt maco.
Era una bona barreja.
Una molt bona convivència i una felicitat entrenar, una felicitat concentrar, una felicitat sortir a sopar, és a dir, tot.
Era un grup, sí. Un grup molt homogeni.
Això mateix.
Torno aquell dia, el que més em sorprèn, mirant enrere, com deies tu en perspectiva, és que després de l'ensopegada de Berna, que tu i jo, tu no has viscut, jo tenia un any, l'ensopegada de Sevilla, sobretot, que aquesta sí que la vam viure, com a aficionats o com a o en el meu cas com a periodista, hi havia una mena de maledicció al damunt del club, que cada vegada que s'enfrontava alguna final o alguna cosa, passava. I jo tinc la impressió, això m'ho has de dir tu, que aquell dia aquesta maledicció no passava, és a dir, no la recordàveu. Suposo que l'ambient l'allunyava.
No, és que no érem conscients de tot això que estava dient. És veritat que, sobretot, durant l'any i abans d'aquests últims mesos de l'any de competició, sí. Abans de Wembley, doncs la veritat és que jo crec que hem passat moments difícils, però quan hem arribat a aquest moment, jo crec que ningú tenia aquesta pressió de dir, escolta, hem de guanyar aquesta final, sinó arribàvem, com he dit abans, una mica al partit amb molta tranquil·litat, molta serenitat. Jo recordo l'entrenament del dia abans, que feia un dia fantàstic, amb sol, a Wembley, i la veritat és que va ser un entrenament fantàstic. L'hem passat molt bé, amb molta alegria, i així hem arribat, i segurament per això al final hem guanyat aquest partit, no?
Aquesta és la tranquil·litat de la que jo parlava, que suposo que això només ho pot donar una persona amb la personalitat que tenia el jefe i un grup tan homogeni i tan tancat com el vostre. Agafeu l'autocar, aneu cap a Wembley. En l'autocar, és un autocar de silenci, és un autocar d'alegria, és un autocar...
No, sí, era més... No, quan anaven al... Sí, més de concentració, jo crec. No, una mica de tensió, però la tensió lògica de que això passa quan estàs en una situació davant d'una final, també a la Copa, per dir d'alguna manera, sempre estàs en un moment abans d'anar amb una certa tensió, però jo no recordo especialment un trajecte, doncs, ahir que tothom estava seriós pensant les conseqüències, sinó jo crec quan tu jugues una final d'aquest tipus, hi ha dues maneres d'enfocar la final. Una és pensar en què passarà després si guanyes o perds, o només pensar en la final. Jo crec que nosaltres estàvem pensant què teníem que fer. I aleshores també en el vestidor una mica el mateix. És veritat que sempre hi ha algú que està una mica més nerviós i això es nota una mica, però la veritat és que en general era un partit, doncs, que tothom volíem jugar. És a dir, però volíem jugar el partit. No volíem pensar... guanyarem i passarem a la història. Jo no recordo mai haver pensat això. Després, afortunadament, hem passat a la història. Però estàvem, per dir d'alguna manera, com diu vosaltres els catalans, per la feina, no? Sí. Hem de fer aquesta feina. No hem de pensar què passarà si guanyem o què passarà si no guanyem.
Quan es produeix una situació com aquesta, sempre hi ha el que, com dius tu, pateix molt i està molt nerviós, i sempre hi ha el que se li va la flapa i fa més bromes o intenta bastançar, o potser els mateixos nervis el fan fer el burro. ¿Recordas?
No, yo creo que el hombre, una mica que se movía entre, como digo, entre dos aguas, era una mica el Charlie, ¿no? Que siempre tenía que estar a disposición de tranquilidad, de desdramatizar una mica las cosas, y también recuerdo Johan molta molta tranquilidad, y pero en general, yo creo que sí que es verdad que ya había algú, no sé, Julio Salinas potser està una mica més, però ell també és una mica molt més expressiu, per dir-ho d'una manera. No, això no vol dir que estava nerviós, i jo no, jo crec que estaven de la mateixa manera, però cadascú l'esterilitza una mica amb la seva personalitat, per dir-ho d'una manera, no? Però en general, torno a dir-te, un dia molt, molt, molt tranquil.
Hi ha una frase que ha fet fortuna, que és el sorteu i disfruteu.
Jo no recordo tal qual. És veritat que algú diu, però jo crec que el missatge sí que era aquest. D'alguna manera, jo no recordo la frase ni la xerrada en concret, però jo crec que el missatge era claríssim. Hem arribat fins aquí, anem a disfrutar i intentar guanyar. I més o menys el missatge és correcte, entens? És a dir, després a vegades potser algú pot dir això, jo no recordo.
Hi ha alguna imatge que quan et diguin Wembley, pam, et vingui al cap?
Sí, jo sempre veig, perquè ara ha canviat, el nou Wembley surt al camp des del mig camp, sí. Abans l'antic sortia darrere al costat d'una de les porteries, un lateral, i aleshores jo recordo en la sortida per veure el camp i també després en la sortida del partit, doncs recordo sol i sombra. És a dir, sorties i hi havia tota una sombra en una banda, tres quarts del camp, i a la dreta, que estava en nostra afició, hi havia sol. I aleshores jo recordo això perquè sortíem al camp i realment he vist alguna foto i la veritat és que lo recordo. Això és la visió més clara que tinc d'aquesta final.
Nosaltres no hem tingut la fortuna de viure una situació com aquesta. Això m'hagués agradat, més que per conèixer-ho, més que per ser un mite, no. Però conèixer. Quan un està dintre d'un partit, com aquest, parlo de partits amb tensió, jugar aquí no és el mateix. Té temps de pensar coses
No, jo, per exemple, de veritat, no en aquest partit, sinó en general.
En general.
Jo, en general, ara, per exemple, totes les celebracions que fan els jugadors, que recorden a un, a l'altre, el que ha passat, a no sé què, amb la dedicatòria, jo no entenc això perquè jo, no, al meu cap, no passava mai això. És a dir, quan estàs per la feina, però jo entenc que tot canvia, i la mentalitat, i l'educació, i tot, no? Però jo no recordo, això és un canvi, aquest és un dels grans canvis que han passat. Jo recordo, per exemple, tu recordes a Simeone pensant en algú? Al marge de tot, vull dir.
O
algú, no sé, a Butragueño, pensant... No, jo no recordo d'aquesta manera. Ara tot això ha canviat moltíssim, perquè ara, no, igual, potser del Barça o del Madrid,
sí,
o tots
sí,
els equips,
sí,
tu,
igual, vas, sí.
Tu veus la Lliga inglesa i tots els jugadors fan les seves celebracions, és a dir, tot està una mica preparat, però jo la veritat és que és més, jo diria que la concentració total és quan tu fas la teva tasca i no saps el que has fet. Això és el súmum. I això, en algun moment donat, també m'ha passat a mi en algun partit, de no recordar res, potser, per exemple, de mitja hora. I després anar a casa, veure el reportatge i dir no vaig fer això. És a dir, i estàs fent la tasca, és a dir, però la teva concentració és tan profunda que fas les coses perquè has de fer-ho.
Mecànicament,
perquè estàs dins de la situació. Això és la perfecció. Això li passa molt a los tenistes, no? Que és una mica extrem. Però quan estan en un punt d'aquests conflictius, que de cop i volta, pum, marxen, no?, del partit. Això reflexa exactament una mica el que jo t'estic dient. I això a nivell individual a futbol també passa, perquè al final és un equip, però al final un equip és un jugador, un altre, un altre, un altre.
Sí. Tu has viscut una història curiosa a Can Barça, perquè si hi ha un paradigma del que ha estat el nou joc, l'ADN, anem a buscar la paraula, i que el que li ha costat disgustos, esbroncades, ha sigut a tu. Ah, t'ha tirat enrere!
Vaig tenir, per una part, per una part, jo crec que vaig tenir la sort de que realment tenia un entrenador que em posava per fer això, és a dir, que jo...
No, anigui... això és indiscutible.
No, però vull dir, això és molt important, perquè,
no, bon,
no, perquè en un moment donat potser un entrenador posa un jugador, la gent critica o els mitjans critiquen i aleshores agafa, fot a fora el jugador i fa una altra història, no?
Sí.
Però jo vaig tenir la sort de que Johan realment volia, amb aquesta posició, i volia aprofitar una de les qualitats que potser jo tenia, que tenia, jo no tenia el xut de Ronald o l'esquena de Chiqui o la passada de Michael o la velocitat de Risto. Aleshores, cadascú té la seva qualitat i jo tenia pues, una qualitat que jugava a un toc i en aquest sentit jo crec que em va posar en la posició que realment va canviar una mica, sobretot jugant en rombo en mig camp, no? I aleshores, amb aquesta situació, perquè també jo crec que va anar trobant una mica aquesta situació, perquè si recordes, per aquest joc i per la meva posició hi havia dos posicions importantíssimes, que era, una era la posició de Ronald, que el primer any va ser difícil perquè Ronald va començar jugant, si recordes, a Valladolid en mig camp, de 4, és a dir, amb aquesta famosa posició de Busquets ara o de Guardiola després, o fa temps, i aleshores aquestes passades de Ronald passant una línia de mig camp per mi, per deixar darrere i sortir a banda, no? És a dir, ja nosaltres hem començat jugant una mica amb aquesta situació del Barça després que juga per el mig, no? És a dir, érem el primer equip d'alguna manera que intentava fer futbol per mig. Començaven sempre per el mig per intentar arribar per banda. No com, per exemple, el futbol inglès, que sempre comença per banda i acaba en banda en una centrada, no? Nosaltres no. Nosaltres arribàvem a banda, però des de posicions de mig. Aleshores, aquesta posició de Ronald, que el primer any, torno a dir-te, no va ser clara, doncs jo vaig entrar en aquesta situació, va començar jugant Milla, de 4, després Guillermo Amor, i després va ser sortir Guardiola, no? Pràcticament la tercera temporada. No? I aleshores, clar, amb aquestes qualitats d'ells, també va ampliar el meu protagonisme, per dir d'alguna manera, i jo vaig trobar el meu espai, jo crec, també dins de l'equip, del club, perquè és importantíssim per jugar, no només trobar aquest espai en l'equip, sinó que també en el club, en els mitjans. És veritat que al principi va ser, com dius tu, una mica difícil, però la veritat és que jo, amb aquesta seguretat de l'equip, la veritat és que m'afectava molt poc. Torno, dic la veritat, m'afectava molt poc les xiulades de la gent. És més, jo sempre dic, i és veritat, que de tant en tant, fins i tot quan no tenia que fer una passada darrere i estava tot sol i jo sabia, feia la passada darrere per dir, escolta, aquest és el meu lloc, això és una realitat.
Què en dius? Hem de tornar a veure'l.
Sí, em sembla que això ens queda pendent. No, em queda una cosa també del que ara deia el José María, de tota la gent jove, i crec que una cosa de les que estan fent, tota aquesta sèrie de sobretot les que estan fent de Wembley, que estem recordant tot el que va passar, tant la naturalitat com ho va explicar el Xapi, com la que ho va explicar el Charlie, com el Ronald la setmana passada, que la gent se n'adoni també de quin tipus d'esport era i de com un grup de jugadors com els que era vosaltres, això que deies al principi, va canviar tota la mentalitat perdedora, deixeu-me que ho digui així jo, però tota la mentalitat perdedora d'un club per tornar-ho amb com és ara. Jo no el conec, el José Mari, però m'ha semblat, per tot el que deia, no sé, Pere, ell no m'ho dirà, però era el professional de l'equip. No? El que tenia les coses clares, el que sabia. Ha arribat a dir una frase de que la concentració total és quan fas la teva tasca i no saps que l'has fet. Això és el superprofessional de l'equip. Sempre em quedo amb alguna frase del nostre entrevistat. Ja et dic, per fer veure el que l'has dit dos cops, a més, el que era abans i el que era ara, parlant de les celebracions i parlant dels vostres fills, per exemple, no? Ara la gent li demana l'obligació al Barça de guanyar. Abans ens donaven les gràcies, dius, que quan vau fer el viatge tothom us donava les gràcies per guanyar aquella Champions, i des de la sobretaula nosaltres us donem les gràcies per recordar-ho, perquè recordem unes coses que a mi em fa molta il·lusió.
I no és un afegit. Cada dia t'examines, però la putada grossa és que no et fan la mitjana. És a dir, que si has tret un 10 el primer dia i un 10 al segon i un 10 al tercer, si al quart treus un 4, no sumes 44. La gent es queda amb el 4. Sí. perquè no hi ha memòria.
Ara no recordem, per exemple, tornem parlant de Messi, ara ja no recordem, no sé, fa quatre anys, no recordo bé, 4 o 5,
menys, 3, menys. Ara és el moment de vendre-se'l.
Sí, no, ja està acabat, no? Que va tenir un any que va estar una mica 6 mesos, sí. Tal i qual, i recordo, no, això ja està acabat, ja està... Bueno.
Acabadíssim.
Aleshores té un mèrit brutal.
Acabat ho estic jo. José Mari, perquè no ens hem d'enganxar. Tornarem a quedar per parlar del futbol.
Estem més per parlar que per fer
el
treball.
Això és el que hem de fer, parlar. Sí, d'això és el que sabem, no?
Està bé, molt bé.
Moltes gràcies, noi.
Molt bé.